Un Mari Montsastre, 8 en la categoria masculina, i Agata Alas Bridge, 34 en la femenina. I per acabar, punt de trot, finalment la representant balear i representant també espanyola al Campionat Europeu d'Aprenents, s'ha celebrat avui que vespre a Sant Pare d'Olertanenca, en què Catalina Fuster ha quedat fora del pòdium. La jove manadora ha sumat un 5, un primer, un segon lloc i una desclassificació en la darrera prova del total de 4 en què ha participat aquest cap de setmana, tant a l'Hipòdrom Palmesà com en el de Manacor. Fins aquí les notícies de les 10 d'IV3 Ràdio, el darrer butlletí horari de la jornada. Més informació, però, a partir de les 7 demà de matí amb els companys de l'informatiu Matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IV3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IV3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Esteve Chornet Jané és un mallorquí atípic, sobretot per una peculiaritat que el fa del tot excepcional. I és que ha viscut més anys fora de l'illa que la seva Mallorca natal. Tot i així, torna cada any amb la regularitat d'un rellotge per passar a l'estiu on va passar els de la seva infantesa, a Serenal. Allà, en el seu apartament, vàrem estar conversant aquest agost passat per parlar d'una vida que ha transcorregut sobretot als Estats Units i al Canadà, on ha estat professor universitari i emprenedor en el camp de les energies renovables. Un home amb una empenta que, malgrat la seva edat, no perd força i, de fet, encara continua implicat en les seves dues empreses i ni se li passa pel cap retirar-se. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire a IV3 Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim, com ha dit, a l'apartament d'Esteve Chornet, a primera línia de Serenal. Ell va néixer just després de la Guerra Civil, l'any 1942, a Palma.
Jo vaig néixer l'any 42, el juliol. I el meu nom és Esteban, perquè me varen bautitzar en aquell temps en castellà. Jornet, no Jornet, Jornet, Gené. Era el meu avi Gené, era català, de Lleida, i el meu pare era valencià, de Dènia. I la meva mare era mallorquina, va néixer aquí. La meva àvia era Alòs Miró Granada. I mira, aquests són els meus senzills antecedents. Vaig néixer a Mallorca. Vaig néixer... El primer puesto que vam viure era Capità Castell, que devia ser un capità des que vam guanyar la guerra. I després ens vam moure dos o tres puestos. El meu pare era home de negocis. I mira, ho vam fer així. Jo vaig criar a Palma. Vaig anar a l'escola no pública, vaig anar a l'escola de la Salle, i després vaig anar a Barcelona. La meva infància va ser mallorquina. I l'estiu passàvem a una casa que teníem llogada a Serenal. O sigui, aquesta platja, jo me'n record quan hi havia les dunes, quan hi havia un pot d'alga, i me'n record perfectament. I els meus amics vàrem tenir una menjada, un dinar, fa divendres passat. Els que queden, perquè a poc n'hi ha que se'n van. I ens reunim un cop per any, els de la infància i els de la primera joventut, que jo diu, quan encara la fas a l'illa. Després vam anar a estudiar a Barcelona, i tant jo com el meu germà Josep, i mira, i bueno, després és quan el catalanisme va entrar fort, perquè encara que era un règim difícil, Barcelona se parlava molt, totes les classes socials parlaven català. Aquí no, a Mallorca era distint. De petit aquí era molt difícil, perquè hi havia molt de... Molt de militars, i els militars, una gran part dels militars, eren únicament s'expressaven en castellà. I, a més, crec que era, estava obligat, ningú m'ho va poder dir, però estava obligat d'home xerrar castellà. L'escola era així, saps? Jo vaig fer tota l'escolaritat a la Salle en castellà. No se podia. No hi havia ni cap curs en català, saps? Ara sí, ara això s'ha millorat un poc. Però sí. Però me vaig fer la joventut a Catamarca, que vaig fer a Barcelona.
Volia demanar-vos, a quins negocis es dedicaves vos per pare?
El meu pare tenia una serreria i, a més, comprava posteta per fer les esquetxes on anaven els fruits, sigui saba, sigui taronja, sigui llimona. I això, evidentment, tenia que enviar a la península. Ell venia d'un puesto que tenia tota la seva xarxa de compradors, i després allà els posaven i s'enviaven a Anglaterra, a Alemanya, etc. etc. Meu pare va viure d'això aquí a Mallorca, i després aquí, què vols? Aquí era l'immobiliari, va començar fort ja als anys 60, pot ser un poc als anys 50, i jo era petit, ja va néixer 42, als anys 59 tenia 17 anys, i me'n record encara de tota aquella època. Me'n record també de l'època més difícil, que era l'època de la dictadura, i va ser, que aquí a Mallorca va ser molt dolça, perquè una vegada eliminats els que els feixistes no volien, doncs aquí es va, es vivia collonadament bé. No, és així. Són els meus records de joventut. Parlàvem mallorquí, nosaltres, entre nosaltres, sí. A l'escola de la Salle, una vegada sortíem de les classes i anàvem a l'espati o anàvem el dijous a la tarda a jugar, però sí, entre nosaltres sempre això era mallorquí, és així que se va fer. Perquè hi havia molta gent en aquell temps, hi havia molt nois, perquè només hi havia nois, eren al·lots. I nois, les al·lotes anaven a altres institucions. I els al·lots venien en potser 15-20% de la Salle eren pagesos. I clar, aquests sempre parlaven mallorquí entre ells, i és així que vàrem aprendre a xerrar mallorquí nosaltres. Perquè, en els patis, perquè el que dius, parles l'idioma local. Per mi va ser molt bé, perquè clar, els meus pares tenien que anar alerta en qui parlaven, el que deien. Eren uns anys difícils, anys 40, no?
Com així havien d'anar alerta? Havien tingut algun tipus de vinculació política? O senzillament...
No, era... Els meus pares no se fiquaven en política, jo tampoc, però clar, era... Anaves a un puesto i quan hi havia militars, tothom ho sabia, perquè els coneixien i xerraven aquí i allà. Xerràvem, no xerràvem, xerràvem en castellà. Mira, i a l'escola, és evident, era castellà. L'únic institut, l'institut, que era públic, allà va haver una gran entrada de gent d'esquerres, des del principi.
Com era el vostre barri, la part que coneixíeu i per ser que
vosaltres... Sí,
petit.
Bueno, era jo vivia just enfront de l'institut i en la casa que existeix encara, que no era nostra, nosaltres llogàvem un pis, i mira, t'acostumaves no a viure en comunitat, perquè però jo coneixia tot el barri, nois i noies. I així vivies, no, però no... La qüestió política no existia en aquell temps. Ja se va acabar. A Mallorca se feia potser d'una altra manera, però no era... Jo no te'n record de... I vaig viure aquí fins que tenia 16 anys. Després, a 16 anys, ja vaig anar a Barcelona. Barcelona va ser per mi una situació, que vaig donar compte que hi ha una altra Espanya, com la deien, saps? I que era Catalunya. I després, evident, vas a poc a poc progressant intel·lectualment i dius, bueno, nosaltres som catalans. I els valencians també són catalans. I l'únic que tenen un accent quan parlen d'idioma, com els mallorquins. I a poc a poc... un se fa una idea, comences a llegir llibres que no eren permesos, però que teníem oportunitat a Silla de tenir amics estrangers i sobretot els francesos, els dèiem, m'aportaràs, l'any que ve m'aportaràs aquest llibre. Era tot així. Ja.
Teniu coneixement de com es van conèixer els vostres pares?
No, el meu pare va venir per negocis, va venir de Dènia, de on era nat, i va venir a Dènia, i és això, se van conèixer potser a una... com diria jo, no crec que anessin per esquerra reis a parlar-se, perquè la gent era molt... En aquell temps tothom era molt discret i també els nois i les noies estaven molt separats. I mira, se van conèixer, ma mare era de Son Serra i la seva família estaven quasi tots ubicats a Son Serra. I el meu pare, ja, va ser un noviasgo de potser de un any o dos anys. I després les famílies van dir que sí, i es van casar, perquè hi havia tot un protocol social que se tenia que respectar.
I com eren de caràcter ells?
La meva mare sempre era més reservada. El meu pare, una persona que com home de negocis tenia que parlar amb molta gent, i ella, dintre Mallorca, parlava en mallorquí, en els pagesos, perquè són els que tenien les xerreries, tenien la fusta, etcètera, etcètera. Però, clar, una vegada dintre un cercle ja palmesano, era el castellà que se xerrava. I nosaltres ens vam criar amb el castellà de l'escola i el mallorquí de xerrer, veuràs. I és així que ens vam fer.
A Barcelona, Esteve Chornet hi va partir perquè volia fer-se enginyer industrial i en aquell temps era impossible realitzar aquests estudis a Mallorca. Va ser a Barcelona on se li varen començar a obrir portes.
Vaig anar a Barcelona perquè volia ser enginyer, no? Volia estudiar enginyer industrial, que és el que vaig estudiar. Els meus pares varen consentir. I mira, i anàvem a Barcelona, llogava una habitació, era tot molt senzill en aquell temps, i barato, saps? Després van començar la inflació, i ara quan el turisme va entrar, la inflació va començar a entrar. Però això me'n recorda després, perquè jo, a la meva edat de 16, 17 anys, no penses en inflació, saps? Penses en altres identificadors de la situació. Aquesta transició que hi havia de quan els anys 40, els anys 40 tot era molt barat, però la gent no tenia cèntims que compra de la situació. Inclús els pagesos, com ells cultivaven la terra, i la terra estava cultivada en aquell temps, i els balladors eren mallorquins.
Estudiar enginyeria implicava que vareu ser un bon estudiant.
Jo era un molt bon estudiant. Jo era bon estudiant i tenia una altra qualitat que a Mallorca s'apreciava, era jugar molt bé futbol.
Jugava
al
futbol.
Sí, jo jugava molt bé. Inclús vaig tenir propostes per passar a Mallorca. Meu pare sempre em va dir no, tu has d'estudiar, és el primer objectiu. Després, quan vaig anar als Estats Units més tard, allà també vam veure que jugava a futbol, i a Filadèlfia va un club d'alemanys, perquè abans no hi havia organització als Estats Units. A Estats Units no hi havia organització de futbol com ara, de futbol clàssic com ara, soccer. Jo jugava a jugar allà i me pagaven un poquet a Estats Units. Als Estats Units, si fas una cosa, te paguen. El que té avantatges i desavantatges, saps? Però bé, a mi em va agradar. Vaig anar a Estats Units després d'haver acabat a Barcelona. Vaig anar molt aviat per l'escola d'enginyers, perquè era bon estudiant i no suspenia mai. I aleshores sempre passava curs. I vaig acabar l'any 66. I l'any 66 jo ja ho tenia tot pensat, jo volia anar als Estats Units. I m'havia organitzat amb unes beques, etcètera, etcètera, per anar als Estats Units. I vaig anar a Pennsylvania. Un puesto molt agradable per viure, no era Filadèlfia, però jo jugava a futbol a Filadèlfia, i cada diumenge me tenia que anar a Filadèlfia. Als
Estats Units, llavors, per un mallorquí, era...
Era un
destí quasi inimaginable. París sí, ja era lluny.
Exacte. París era lluny. Els francès, nosaltres ja el controlàvem bé, perquè a l'escola el vaig aprendre, i després aquí a la platja se parlava francès. Aquí vaig aprendre l'anglès, jo no l'he estudiat mai l'anglès, però el vaig aprendre a la platja. Els alemans, suecs i sueques, i mira, i jo ja tenia la idea d'anar a qualque puesto, i preferentment als Estats Units, on pogués estudiar coses més avançades i més interessants que les que se donaven a Barcelona en aquell temps. Ara Barcelona té unes bones universitats i ha equiparat, està en el mateix nivell que les americanes, quasi. I mira...
Si avui dia encara hi ha xoc cultural quan viatges als Estats Units, he anat unes quantes vegades, llavors no m'ho puc imaginar com devia ser anar de Barcelona i aterrar...
Era un salt molt, molt difícil de fer. No tots... els companys que varen anar als Estats Units, n'hi havia uns quants, no tots se varen acostumar i molts d'ells varen tornar ràpidament, perquè encara que als Estats Units a mi m'ho va agradar molt i després me vaig casar i ella també va venir allà als Estats Units i li va agradar molt.
Què és el que més vos va xocar la cultura americana?
La gran llibertat que hi havia. Perquè...
Clar, veníeu des d'Espanya, de França.
Exacte. Era... Després vaig comprendre moltes coses, perquè, clar, i això aquí no, ningú te diu res, i a Espanya te dirien, i vostè què hace? I mira...
Allà podíeu anar on volguéssiu i fer el que volguéssiu.
No hi havia restriccions, a més, en aquell temps no hi havia encara problemes racials forts, després varen venir. I mira... Vaig anar als Estats Units i als Estats Units vaig viure de l'any 66 fins a l'any 70. Una de les beques que tenia era la beca Fulbright. I a la beca Fulbright no podies quedar-te en el país. El senador Fulbright, que va ser qui va organitzar tot el sistema perquè altres països poguessin aprofitar, perquè la intenció era molt bona, poguessin aprofitar de l'educació americana, pues, els Estats Units t'obligava a tornar al teu país d'origen. I aquí hi va haver un canvi per a mi. Jo no volia tornar a Espanya, volia quedar-me a Nord-Amèrica. I vaig veure que Canadà oferia una... quasi el mateix que als Estats Units. Havia un nivell de vida molt parescut. I feia fred d'hivern, però dic, m'acostumaré, jo soc un bon atleta, m'acostumaré a fer esquí, que és el que després vaig fer. I mira... I ella era francesa, era catalana, però per les raons del temps va tenir els seus pares van moure a França i ella va fer francesa i el francès va ser la seva llengua de base, que era que era català i era també espanyol, evidentment, i ara també anglès.
Com us vareu conèixer?
A la platja.
Aquí baix.
A Mallorca era important, això és molt important, perquè a bons gent se trobava. Els joves, com no tenien molt de cèntims, tenien que trobar-nos un puesto que fos barat. La platja era perfecta. L'accés a les platges, etc., era públic, sense pagar. Contràriament a Itàlia, on hi ha aquests lidos que tens que pagar per estar a la platja. I això ja existia abans. I supos que va ser una creació dels feixistes italians. Però nosaltres vàrem... Ens coneixíem. Ell, la seva família, venia un mes de vacances per any i tots els joves se coneixien. Allà a Serenal no era el que era ara, era un puesto agradable. Hi havia la part de Llumajorès i la part de Palmesano. Barrelats, que m'ho deien. Era així. Quan jugàvem a futbol, ens separaven. Els barrelats jugaven contra el Llumajorès. Sempre els guanyàvem. I, en fi, era molt, molt interessant. I mira, i així ens van a fer el que jo he dit, la segona joventut, quan te fas ja major. La primera joventut, on és 14, 15, 16 anys, que no té molta incidència en la teva vida posterior. Però 16, 17, 18 anys ja te'n dones compte que hi ha un altre món.
I de tot aquest altre món en parlam en una estona. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i tot d'una torna. Thank you.
IB3 Ràdio és memòria.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, que picou de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat el Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, i avui estem escoltant la història d'Esteve Chornet Jané, nascut a Palma el 1942, però que ha viscut bona part de la seva vida al Canadà. Després d'una breu estada als Estats Units, allà hi faria vida juntament amb la seva dona, Mercè, a qui ja havia conegut quan va partir per primer cop i amb qui es casaria poc temps després.
Jo vaig anar primer, jo tot sol, als Estats Units. Ja estàvem interessats l'uns i els altres, amb ella i jo, i, però vaig dir, jo aniré primer, estaré algun any o dos, i si veig que va bé, tu després ens quedam i tu vens. Perquè abans era impossible quedar, anar sense estar quedat, era complicat, saps? I els seus pares també tenien una forma de vida que exigien aquesta cosa. Ella és filla única, nosaltres érem 4 germans.
Parlem un poc de Canadà. A partir de quin any hi va haver?
Nosaltres l'any 70. L'any 70 jo havia acabat el meu doctorat als Estats Units, i ja estàvem casats, ella va venir a viure allà, el primer fill va néixer als Estats Units, i només ell i jo, vàrem dir ja on viuríem, perquè no podem viure als Estats Units, tenim que anar a Espanya. I ella va dir, pot ser a Quebec, que és part de Canadà, i que és francès, és una llengua important, i vàrem anar cap a Quebec. Quebec s'estava refent en aquell moment. Quebec sempre havia estat el germà o la germana petita dels anglòs, dels anglòfonos. Però en aquell moment hi havia molta riquesa a Canadà i estàvem construint tot un sistema universitari per igualar o nivelar amb els Estats Units. I una de les universitats em va fer immediatament una oferta i vàrem anar a viure a Estats Units. I vivíem en el sud, molt a prop, a on vivim encara, molt a prop de la frontera americana. Puesto 52. El nord de Vermont és preciós. I a poca gent. I tenen llacs, rius, i tenen muntanyes. I que això és el que volíem nosaltres, viure a un puesto que era francòfono, perquè així seria més senzill per tots. I efectivament, vàrem viure allà. Encara tenim la casa que vàrem comprar, perquè en aquell moment era molt fàcil comprar una casa a Canadà, i era barato. Vam comprar una casa, l'hem feta més gran, hem tingut... ella m'ha donat 3 fills, i mira, i és així que ens vàrem fer.
Curiosament, un fill nord-americà i 2 canadencs.
Sí. Sí.
No tenen nacionalitat dels països on van néixer.
També són espanyols. Ja,
és, doble nacionalitat.
Ja tenen doble nacionalitat, que no fa res ni por ni contra, saps?
Sembla haver tenit 2 passaports.
A mi m'agrada tenir 2 passaports.
Estava ajornat, parlant de les peculiaritats del país. Canadà és una versió més europea dels Estats Units, una mescla entre la cultura nord-americana i la cultura del vell continent, especialment a la zona francòfona, que és on ells sempre han viscut.
Continua així i abans ho tenia. I Montreal és més europeu que Toronto, perquè la immigració a Toronto s'ha integrat molt bé en la cultura anglòfona, mentre la immigració a Montreal la controla. No pot immigrar qui vol. Fan exàmens en francès, etc. I encara que no necessiten mà d'obra, aleshores és fàcil obtenir un treball a Canadà. I mira, en el principi no hi havia cap diferència, les fronteres eren essencialment lliures, entraves, te presentaves amb un passaport, si era correcte, et passa. I mira, i ara no, ara...
S'ha complicat.
Des d'aquest entrom és complicat. No per nosaltres, perquè nosaltres tenim... Som canadencs i, a més, amb el Bowen no som sospechosos, saps? I és així que funciona. No tarda...
Ara
el profiling aquest. El profiling es fa tot. A Canadà també m'ho vaig donar compte, a poc hi havia una població indígena, autòctona, com li deim allà, que és important. A Canadà hi ha més o menys 2 milions d'autòctonos. Evidentment, tot el país és enorme.
I de fet, hi ha grans extensions del país que no estan ni poblades.
Exacte. I els autòctonos no viuen com nosaltres vivim ara. Els autòctonos viuen en petites comunitats. Tenen moltes comunitats, tenen diverses cultures o subcultures, i... no subcultures, cultures. I mira, i diuen, poc a poc, els blancs, la població blanca i negra, els ha fet pujar. I viuen a la part més del nord. A Quebec viuen més al nord. Hi ha el riu Sant Llorenç, el sud, on vivim nosaltres, als Estats Units, i després cap al nord, poc a poc, degut a tota la part de mines i forestal, que és molt important, hi ha moltes comunitats que són indígenes o autòctones. Allà el món indígena no se diu autòcton.
També és un país on, quan fa fred, a l'hivern...
Fa molt de fred.
Fa molt de fred i molt de neu. Recordo el centre de Toronto, que hi havia aquests túnels per poder anar d'un costat a l'altre per davall del carrer.
En Montreal és la
mateixa. Hi ha molt més neu al Quebec que a Toronto.
Nosaltres tenim, on vivim, que se diu Sherbrooke, d'un nom que era d'un polític britànic en el segle XIX. Nosaltres vivim un puesto que fa entre 1 metre i 1,5 metre de neu per any. I la neu no se'n va. La neu, excepte quan plou un poc, perquè si ven a vegades ve esquiló del sur, i la neu baixa un poc. Hi ha molt bons centres d'esquí, tant als Estats Units com a Canadà, i jo vaig aprendre a esquiar, perquè aquí no m'ho podia pagar, vaig aprendre a esquiar. Aquí només eren els aristòcrates que podien pagar-se. Vaig aprendre a esquiar. Com era bon jugador de futbol, les cames anaven bé per esquí també. I mira, tots els meus fills són esquiadors, o eren esquiadors, perquè ara...
Sí, no,
I esquiadors durs, nosaltres érem esquiadors durs,
A què
vos
referiu quan
deies d'esquiadors durs? El nivell de dificultat de l'esquí se mereix o el calculen en colors.
Els colors
verd és el més fàcil, després tens blau, que és el més difícil, i després tens negre, que és molt difícil. Jo era esquiador negre. I, conya, quan te queies, te feies mal, saps? Eren en pistes molt dures. Canadà té molt bons equips d'esquí. No són els millors ara, però tenen bons equips. I mira, és així. És un país també molt ben tranquil. Tots els indicadors d'Estats Units, si els tradueixes... Si agafes els números canadens, pues, Canadà és més pacífic, és més tranquil.
Hi ha menys crim.
Molt menys crim. N'hi ha, però menys. I com aquí també n'hi ha, però menys. I mira, tenim un sistema més com públic, com aquí ara, però nosaltres vam tenir l'any 70. És un país que té 40 milions d'habitants, pot menys Espanya en té 50, i jo calculo ràpidament d'aquesta forma, però hi ha molta immigració a Canadà i que el govern ha estimulat, perquè necessita mà d'obra. I sobretot en el sud de Canadà, tota la franja amb els Estats Units, perquè allà els índios, els autòctons, estan més cap al nord. Així mateix, 2 milions. On estan els autòctons? La província que en té més és British Columbia, és Columbia Britànica. Allà hi ha zones importants. Però els autòctons tenen una forma de vida en comunitats més petites. No tenen grans ciutats, ells tenen 2.000, 3.000 persones, i això crea un problema actualment, perquè no pots tenir hospitals per 2.000 persones. I això actualment s'està estudiant com s'ha de fer ara, perquè si no els autòctons vendran cap al sud tots per tenir accés a la medicina de lujo, que... què és el que està passant ara? I a Montreal tens viatges a Montreal i veus el vespre, a vegades veus zones que hi ha autòctons i quasi tots perquè no, en els seus puestos, a 1.000 quilòmetres d'allà, no tenen els cuidados médicos que necessiten.
En què vos vareu dedicar allà?
Jo primer... quan vaig acabar als Estats Units, jo volia ser professor. Vaig fer un doctorat, allà se diu PhD, i me varen obrir la porta a una universitat que s'estava creant. I vaig fer la primera carrera dintre la universitat. Com professor, vaig arribar a emèrito. Jo tenia un molt bon equip de treball, que me'l vaig crear jo mateix, perquè el professor allà s'ha de financiar tota la recerca. I després, quan ja vaig arribar a 64 anys, vaig dir, bueno, jo aquí, què faig? No seré professor tota la meva vida, encara estic en forma. I vaig decidir... retirar-me de la universitat com professor. Em van fer professor emèrito, però això és és una denominació, no té cap incidència en la vida. I vaig començar a quins projectes d'investigació que jo havia començat a la universitat els puc transformar en projectes reals. I des de l'any 2007 fins ara he creat dues empreses. Aquestes empreses, n'hi ha una que està vinculada a Espanya ara, perquè Repsol ha invertit en una d'aquestes empreses, i he creat una altra empresa, més petita, però que jo m'acuit directament. I contínuament tenc e-mails, tenc Teams, tot això estic organitzat. I ara, quan torni, pues mira, intentarem pujar un poc el nivell. L'empresa major, que se diu Enerkem, què fan aquestes empreses, Enerkem i l'altra? Jo em vaig convertir en un professor que estava interessat en resoldre problemes de medi ambient. I Enerkem va dir aquí els residus sòlids urbans representen un problema que fins ara ha estat tractat en fent vapor i electricitat, com se fa a Terme aquí a Mallorca. Nosaltres vàrem inventar, perquè tenim diverses patents, un sistema que els transforma els residus sòlids urbans en gas. I aquest gas després el transformava en productes químics, metanol i etanol. I això és Enerkem. Enerkem ara estem treballant amb Repsol, amb una planta a Tarragona. I la idea és que els residus de la zona Tarragona-Barcelona vagin en aquesta planta i Repsol tingui una font de carboni biogènic per fer els productes que ella vulgui. I després l'altra és ja més ambiciosa, és anar a buscar residus forestals que no són necessaris per la vegetació, i aquests productes forestals se transformen en productes que tenen un valor afegit important. I estem muntant ara una petita planta a Quebec. I si funciona bé, doncs ja tenim altres grups que volen tenir accés a aquesta tecnologia, saps? Incloent els autòctons, perquè els autòctons estan en una zona forestal molt important, que va del Pacífic fins a l'Atlàntic. És una zona que té uns 400 quilòmetres de forestal, d'una part a l'altra de Canadà. I que ara només se fan producte per construcció, però no se fa per química, que és el que m'interessa a mi, en el qual soc conegut. Aleshores, què parlàvem d'això? Canadà, per nosaltres va ser molt interessant, molt bo, perquè vàrem veure Nord-Amèrica, però de la part més bona. Quan volíem anar als Estats Units, passaven la frontera i anaven als Estats Units, això ho feien sovint, ho podem fer ara també perquè som canadencs, amb el passaport canadenc. Amb el passaport espanyol no ho he inventat. És possible que me digui, este és un sud-americano, saps? Ja estan fotuts. I en fi, és així. M'han fet la nostra vida allà, han tingut els tres fills a Nord-Amèrica, un als Estats Units i els altres dos a Canadà. Han casat amb gent d'allà. Ja. Sempre s'han quedat curiós que els tres s'han casat amb noies que són de cultura francòfona. I encara que n'hi ha una que també és alemana, perquè els seus pares eren de Berlín.
Thank you.
a més de tot el temps que ha treballat al Canadà, durant uns anys, Esteve Chornet també va estar treballant als Estats Units, anant i venint regularment.
Durant períodes, als Estats Units me va oferir el govern americà, perquè m'ha dit, te donarem un visat perquè puguis viure als Estats Units, i però has de treballar dintre un laboratori nacional. I el nostre era el Laboratori Nacional d'Energies Renovables, que està a Denver, que vàrem viure a Denver.
Els anys 90.
Sí, els anys 93 que vam anar allà. Me va agradar molt, i la relació ha durat 10 anys. La nostra estància allà va ser de 2 anys. I durant tot aquest temps, jo era professor a Canadà també, a Canadà per mateix, tinguis altres coses. I viatjava molt, l'avió era molt fàcil, i mira, així que vàrem fer, vàrem tenir una relació molt bona amb els americans. Denver està una milla sobre el nivell del mar. I està, no, està puesto pressió. A nosaltres ens va agradar molt, Denver. I a més teníem la sort que Denver ja va ser la primera migració de hispanos, va ser cap a Colorado. I a Denver se trobava, vivies, podies viure en castellà. Ara evidentment, és això el que irrita en els conservadors americans. Però és així. Nosaltres vàrem comprar una casa preciosa, estàvem a una altura quasi de 2.100 metres, 700 metres, i l'esquí és fabulós.
Això us anava a dir, que altres llocs heu anat de lloc bo per esquiar a altres llocs bo per esquiar.
Ja ara tenen un bon equip de futbol europeu, no encara a nivell europeu, però ara que estem baixant, nosaltres som del Barça. Tenc un fill, tenc un net, i m'han enviat una foto que ha guanyat una copa, juga molt bé futbol també. I per nosaltres era fonamental tenir una relació amb el resto de la família i amb Mallorca. Aquí venim, jo hi ha un cotxe i anem a bon volant. No ho fèiem a Catalunya, això, perquè és més complicat, però ho fèiem aquí. Han vingut el mes de juny, ara serà la setmana passada. Tenim 7 nets, ja? I hi ha 3 nines i 4 mascles.
Ja, ho he vist també transformar-se a Mallorca.
Oh, totalment. A partir de...
Perquè, clar, no és el mateix quan vos es canvi paulatí que quan vens cada mig any o cada any i trobes cada cop que les coses han canviat. Com heu viscut aquesta transformació?
Fins als anys 58-59, Mallorca era una petita cosa, funcionava bé, però dintre uns paràmetres que eren encara paràmetres que jo considerava primitius, però a partir de l'any 59-60 va haver un canvi extraordinari. I clar, Mallorca, en molt poc temps, potser 10-15 anys, s'ha convertit en una ciutat. Per mi Mallorca és una ciutat, 60 quilòmetres per mi, o 70, que és un puesto salda, és com si tingués una ciutat. Però Mallorca és europeu, totalment. A més, tot aquest turisme que ve, encara que el turisme dur la pacificació, però també ens fa més europeu, perquè venen en aquests hotels, en aquesta casa pot ser un terci de tots els pisos pertanyen a alemanys. Aquests alemanys tenen en aquesta zona, són importants, com a Magalluf i a Palma Nova, són els anglesos. I no, és que no són mascles, no? No, això és una... És curiós, però no hi ha manera. No. En fi, Mallorca ha canviat molt. Té institucions que funcionen. té una universitat que té un impacte i mira, i econòmicament Mallorca està pujat, pot ser massa per mallorquí que no té revinguts elevats. Però, en fi, és un altre morgà de venir, i quatre animalades en mallorquí, anar per pobles... Sí, bueno, aquests viatges són durs, saps? Però, mira, els afany, i cada any no aturant per... Ell és més jove que jo, que el veus, però... Jo estic bastant bé.
Jo
treballo
70 hores per setmana.
Jo treballo moltes hores.
Ja me refereix que és a la vostra edat.
Sí, sí. Sí. Sí, és agradable. Sempre tienes... com es diu? Estàs intentant superar tu mateix. I mira, tot el que tenim ho hem creat nosaltres. Ho he creat jo. I hem tingut un fill que va ser el president de les empreses i va morir d'un càncer. Ara està un altre fill que s'ha escriu tot. Jo sóc aquest cervell científic.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Esteve Chornet i la seva dona Mercè pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies també a Rosa Maria Colom, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles a ivetres.org/carta. La música que feien servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berflink i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.